Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és l'Antoni Batista, el periodista Antoni Batista, que ha publicat a través de Fragment Editorial Els portaveus de Déu. De fet, es parla de la propagació del missatge cristià, que és una de les campanyes de màrqueting més notables de la història de la humanitat. Si la voluntat de Jesús era eminentment comunicativa i si els apòstols, posant per escrit el seu missatge, n'amplien l'abast receptiu, tot apunta que els recursos de la moderna ciència de la comunicació ens poden ajudar a posar llum a un dels episodis iniciàtics més espectaculars de la cultura occidental. Amb les eines de la semiòtica, de l'anàlisi del discurs i de la teoria del periodisme, Antoni Batista s'acosta als textos bíblics i ens convida a reflexionar amb gosadia i dinamisme sobre la relació entre els profetes i els evangelistes. Avui en parlem d'aquests els portaveus de Déu amb l'Antoni Batista. Però abans us recordo que, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Avui ens parla del primer aniversari de la invasió de Rússia a Ucraïna, que s'ha fet, que se commemorava el passat divendres. De fet, ahir dissabte, a 6:45 de la tarda, a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, es feia una concentració amb el títol Ucraïna per un alto al foc immediat, per mostrar la solidaritat de les víctimes d'Ucraïna i també de totes les guerres i reclamant una solució negociada. A més, aquesta concentració d'aquest dissabte també s'ha fet un clam per la prohibició de totes les armes nuclears i també d'una reducció de la despesa militar. Estaven convocada aquesta concentració per Catalunya per la Pau, entre les quals hi ha entitats d'Església com Justícia i Pau. Tot això és el que ens comenta en Francesc Romeu i l'Antoni Batista, que de seguida el saludem. Comencem.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Antoni Batista, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, és un plaer.
L'Antoni avui ens acompanya des dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona i ho fa per presentar-nos, com hem dit a la portada, el seu llibre Els portaveus de Déu, que ha editat Fragment Editorial en la versió catalana i també ha de sortir durant les properes setmanes la versió en castellà. Antoni, primer de tot, Els portaveus de Déu. A què fa referència el portaveu? Perquè aquí tot això sembla com si fos comunicació, no?
És comunicació. Pot semblar comunicació o teologia, no? És un llibre de comunicació sobre un fet teològic. Els portaveus de Déu són els evangelistes, que són els que transmeten a través de Jesús la paraula de Déu a nacions i a èpoques diverses i en diverses llengües. O sigui, els portaveus són els quatre evangelistes.
De fet, sí, amb els evangelis el que fas és proposar-nos aquesta interpretació, no?, des de l'òptica de la teoria de la comunicació.
Sí, és la meva disciplina acadèmica. Jo sóc doctor en comunicació i he fet diversos treballs. Potser és la part que es coneix més de la meva obra, més coneguda pel que he fet sobre ETA o sobre la resistència antifranquista, perquè el que he fet de comunicació són estudis acadèmics que, de fet, poques vegades transcendeixen dels murs de la universitat. Però aquest és un estudi d'un comunicòleg sobre un fet tremendament comunicatiu. Jo crec que els evangelis són els textos més llegits, més interpretats i amb més pragmàtica, en aquest cas, les religions i les litúrgies de la història de la literatura universal. Llavors, era un fet importantíssim per un comunicòleg, en aquest cas, creient com jo, poder estudiar això des de la meva disciplina científica.
Ara deia, no?, els evangelis, els textos sagrats més llegits, i no sé si també són els que tenim més desconeixement en general la societat.
Jo crec que potser fa anys no, perquè el percentatge de gent que anava a missa, era molt alt i avui és molt baix, però la gent que és practicant, diguem que els evangelis se'ls sap bastant, perquè cada diumenge en llegeixen un tros d'un evangelista diferent. Llavors, la gent que té inquietuds o fe religiosa coneix els evangelis. Ara bé, la gent que no té aquesta inquietud religiosa o que la té però amb unes altres creences i no practica, doncs els coneix força menys que es podien conèixer fa temps. Però jo crec que el meu llibre els posa a l'abast de la gent que té fe, de la gent que no en té i de la gent que dubta, és a dir, de creients, d'ateus i d'agnòstics. He intentat fer un text transversal que pugui ser respectuós amb totes les maneres de veure la religió i que pugui ser entenidor per tothom i que se senti còmode, en definitiva, tothom que llegeixi el llibre, pensi com pensi, tingui o no tingui fe.
De fet, m'agrada aquest paral·lelisme que fas de els profetes i els evangelistes són els redactors d'un mitjà, l'editor del qual és Déu.
Bueno, això sí. També practico una mica la gosadia semàntica. Bueno, la teologia és una especulació infinita que ho permet tot. Aleshores, si la màxima especulació és la recerca teològica, me l'he pogut jo permetre en el llibre que he fet sobre els evangelis. Llavors, bueno, dic que Déu és la principal font de tot això que jo estudio, que són els evangelis, però abans dels evangelistes hi havia uns altres portaveus de Déu que eren els profetes, els majors i els menors, que transmetien el que ells consideraven que era el missatge diví, fins que arriba Jesús, que és dos naturaleses, Déu i home, i llavors és ell mateix, la font d'ell mateix, i ho va comunicar a quatre periodistes, que són Mateu, Marc, Lluc i Joan, els quatre evangelistes.
De fet, per abordar els textos bíblics amb aquesta perspectiva des de la teoria de la comunicació, cal ser, òbviament, un expert en comunicació, com ho és l'Antoni, però, Antoni, suposo que també un expert o molt coneixedor de la Bíblia.
Sí, esclar, jo és el llibre que he llegit més cops. Són textos que ja des de petit els estudiava amb una assignatura que es deia Història Sagrada quan jo estudiava, i després jo m'he llegit la Bíblia de cap a peus, de principi a fi i de fi a principi, i els evangelis els conec molt bé, i per fer aquest llibre fins i tot he aprofundit en l'Evangeli de Joan, que està escrit en llengua grega, que és una llengua que jo conec, i m'he fet les meves pròpies traduccions, perquè si sóc un comunicador, un comunicador que estudia comunicativament els evangelis, la primera base és la llengua en el que estan escrits. Llavors, com que jo conec la llengua grega, m'he fet la meva pròpia traducció, i bueno, veus coses que a partir dels temps, dels moments polítics i de les dogmàtiques de cada moment, doncs potser no han tingut traduccions no ben bé exactes, sinó interessades amb els moments en el que han estat fetes aquestes traduccions, no? Un exemple molt, molt, molt bonic i clar és el tema de l'esperit. En aquest cas, l'esperit sant en grec és pneuma, i pneuma vol dir aire. D'aquí ve pneumàtic, pneumologia. En fi, és bonic dir que l'esperit és aire, perquè és una cosa intangible. I quan fa el símil, justament d'un dels evangelis recents, després de Nadal, del baptisme de Jesús, que parla l'evangelista de que l'esperit de Déu, l'esperit sant, es manifesta en forma de colom, segons algunes traduccions, però si llegeixes el text no diu en forma, diu com un colom, és a dir, és un símil, una comparació. L'esperit, que és l'aire, baixa, planeja com si fos un au. És molt, molt bonic, i sortim d'aquesta cosa ornitològica d'interpretar l'esperit sant com si fos un colom.
De fet, ara que diu, no? Han sortit també imprecisions, no? O li han permès veure aquestes imprecisions el fet de conèixer el grec, no? De que hi havia coses que no eren del tot correctes, no?
Sí, o bueno, que no eren del tot correctes, o que no se deien, o que se deien en un moment determinat, perquè les paraules, com diu el propi papa Benet XVI en un estudi sobre semiòtica. Jo tinc un respecte intel·lectual pel papa Benet i m'havia llegit força i té uns estudis sobre les paraules que són molt bonics. I les paraules, evidentment, també Umberto Eco, semiòlegs actuals i no creients, que les paraules se situen en el temps en el qual són interpretades. I llavors un fet capdalt de la religió és el fet de l'Evangeli de Joan, que comença dient en arge en o logos. O sigui, al principi era el logos, però el logos ho han traduït com a verbum en llatí i com a paraula en les llengües romàniques. I la paraula restringeix el sentit de logos, perquè abans són els significats que les coses es veuen i després els hi posem nom. Això també ho diu la Bíblia quan explica com Adam va posar nom als animals. Una preciosa cançó del Bob Dylan també ho explica. En fi, jo dic que en principi el logos era el sentit i és una paraula molt actual, perquè quan entrem als ordinadors el que fem és logar-nos, és a dir, ens donem un nom informàtic en última generació de comunicació, i això doncs fa 2000 anys que ja estava dit des de la metafísica.
Uh-huh. Antoni, per fer aquest llibre suposo que ha estat temps i la bibliografia és molt extensa, no? Perquè ja es combinen llibres de periodisme amb teologia, documents del Magisteri de l'Església, assaig, és, hi ha una mica de tot i suposo que és una feina llarga.
Jo calculo que uns 20 anys. Aquest és un llibre molt, que s'ha hagut d'anar fent molt a poc, per tant, és una mica dens. Com diu el meu amic Joaquim Maria Pujal, molt estimat en aquesta casa per les seves retransmissions esportives i altres coses, és un llibre que s'ha de llegir amb un llapis. Ah. És a dir, és un llibre dens que m'ha costat molta reflexió i jo calculo que he estat a poc, no vol dir que hagi estat escrivint cada dia, però que m'ha costat uns 20 anys. Va? Només fer la traducció de l'Evangeli de Sant Joan, això ja és una feina important.
Uh-huh. Doncs avui que ens acompanya l'Antoni Batista, amb ell estem parlant d'aquest llibre editat per Fragment Editorial, Els Portaveus de Déu. L'Antoni també té una altra faceta, a banda de ser un expert en comunicació, expert en la Bíblia, ens presenta aquest llibre i també hem de dir d'ell d'aquesta vessant musical. De fet, ha estat organista a la parròquia durant, crec que més de, o com a mínim, 25 anys. I li volia preguntar per aquesta faceta musical, perquè ara que hem acomiadat a finals d'any el papa Benet XVI, el papa Benet XVI se'l coneix sobretot per un gran erudit, per un gran teòleg, però potser la seva faceta més de música no se li coneix. Això com ho valora l'Antoni?
Doncs magnífic. Jo li dic el papa pianista perquè de fet tocava el piano i tocava molt bé, o sigui, jo l'he sentit. Hi ha algunes coses, si els oients tenen interès, si busquen Benet XVI música, fins i tot hi ha alguns episodis d'ell tocant el piano i toca Bach magníficament, és a dir, és un home de cultura alemanya i evidentment toca Bach i toca Mozart i toca molt bé, és a dir, en sabia molt. I, bueno, la música, jo crec que pel tema de la teologia i de la mística, a mi m'ha servit molt, perquè la música és una forma intangible de comunicació. Si estem parlant d'esperit i l'esperit és l'aire, doncs la música són ones que es transmeten per l'aire i van directament a l'ànima, que segons Sant Agustí és allò que no pesa. I resulta que Sant Agustí és el primer musicòleg de la història de la nostra cultura. Jo vaig fer servir el tractat de música de Sant Agustí per la meva tesi doctoral. És a dir, amb la música podem comunicar coses espirituals molt més directament que amb el llenguatge verbal. Llavors, a mi, quan faig un llibre sobre un fet teològic, la música em serveix moltíssim. A banda de que les estructures musicals a mi sempre m'han servit molt més que les gramàtiques. Jo a vegades dic que a mi el que m'ha ensenyat a escriure més que les gramàtiques és el Tractat d'Harmonia de Schoenberg, que és una manera d'aprendre a escriure amb una gran potència intel·lectual.
Uh-huh. L'Antoni Batista té una àmplia carrera en el món del periodisme, en el món de la comunicació, i l'Antoni Batista parla d'aquest periodisme de la vivència. Què és el periodisme de la vivència, Antoni?
És una cosa que et pots permetre quan tens edat, és a dir, vivències. Jo quan vaig explicar tot el meu periodisme d'ETA, que són 10 llibres, de quan vaig ser corresponsal polític de La Vanguardia i de Avui, al País Basc, explicava els fets d'una manera com manen els cànons periodístics, en tercera persona i distanciadament. Avui, que no estic a la primera línia de la notícia, puc explicar la vivència de com he explicat una notícia. Poso un exemple. Jo vaig poder reconstruir com ETA va fer l'atemptat a Balmirall Carrera Blanca. És un magnicidi que va canviar la història i probablement va contribuir a fer possible la democràcia. Bé, jo ho vaig explicar com ho van fer els que ho van fer, el Comando Madrid, que va fer aquell operatiu, parlant amb ells i sempre distanciadament i en tercera persona. Però avui em puc permetre explicar com ells, és a dir, els que van perpetrar l'atemptat a Carrera Blanca, com ells m'ho explicaven a mi, com ells s'implicaven en la història i com jo vaig estar al costat de les persones que van fer això. Però no només, i ja que parlem de religió, jo no només vaig anar a les versions d'ETA, vaig anar també a les versions de la policia i hi ha algú més íntim, que és el capellà que va donar l'extremunció subcondicione, perquè no sabien si estava viu o estava mort, al Carrera Blanca, que va ser un jesuïta, perquè el meu vall Carrera, el cotxe va anar a petar a un pati dels jesuïtes que estava al costat. El padre José María Pilón em va explicar que, a més, coneixia la família, vidava la comunió a ell sovint i coneixia en Carrera Blanca i va ser el que li va donar l'extremunció. Llavors, periodisme de la vivència és explicar, entre altres coses, com m'explicava també a mi el padre Pilón, com el moment aquell de l'atemptat i trobar-se la primera persona al cos del mort i com els que ho van fer doncs van perpetrar tot l'operatiu fins al moment de petar el botó del detonador de l'explosiu. Uh-huh.
Com veu l'Antoni Batista la professió avui dia i els periodistes?
No, jo he donat classes molts anys a la Facultat de Periodisme i veig que he tingut magnífics alumnes que avui estan fent un magnífic periodisme. Llavors jo crec molt en aquestes generacions, algunes de les quals jo he ensenyat, i crec que seran capaços, i ho estan sent, de donar la volta a un moment de canvis tecnològics que condicionen terriblement les formes d'entendre el periodisme. Però bueno, quan venen els grans reptes, normalment els anticossos creatius també estan preparats per afrontar-los. Jo crec que en les generacions actuals de periodisme hi ha gent molt formada i que ho fan molt bé.
Uh-huh. De fet, no, en temps com els actuals, amb aquesta revolució tecnològica canviant, no, també sempre hi ha el perill, no, de la desinformació, i de fet en parlem, no, de les fake news, no, d'aquelles notícies que són falses i que corren com la pólvora, no?
Sí, el que passa que ha fet fortuna, com sempre que hi ha una expressió anglesa una mica imaginativa, fa fortuna, i ha fet fortuna el de les fake news, però les fake news són tan antigues com la història de la humanitat. Jo crec que falses notícies n'hi ha hagut sempre, el que passa que avui doncs, bategem les coses en anglès i semblen actuals, però les falses notícies, la manipulació, el sensacionalisme són inherents, no hi ha el periodisme, sinó les formes de comunicació humana. La mentida quotidiana està a cada casa. Uh-huh. Bueno, espero que en algunes no.
Doncs avui el Paraules de Vida l'hem compartit amb l'Antoni Batista, amb el periodista Antoni Batista, que presenta Els Portaveus de Déu, com expliquem, és editat en Fragment Editorial, la versió catalana i ara també ja la versió castellana, i amb una presentació que també s'ha fet aquest passat mes de gener. Antoni, mil gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres i en el vostre espai. Bon dia.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana s'acompleix ja un any de l'inici de la guerra a Ucraïna. Per aquest motiu, ahir dissabte al vespre es va fer una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona convocada per la plataforma Catalunya per la Pau, que plega a més de 90 entitats, entre les quals hi podem trobar, per exemple, Justícia i Pau, el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, la Comunitat de Sant Egidi o la CAT. En una mena de manifest que ells anomenaven Crida, totes aquestes entitats van declarar la seva solidaritat amb el poble ucraïnès i amb les víctimes de totes les guerres. Demanem un alto al foc, el retorn a la taula de negociació i la prohibició de totes les armes nuclears. La invasió de Rússia a Ucraïna, deien, constitueix una clara violació del dret internacional. Aquesta devastadora guerra està provocant milers de víctimes, destrucció d'infraestructures civils, més de 8 milions de persones refugiades ucranieses per tota Europa i una crisi ambiental, energètica i social amb conseqüències planetàries que afecta sobretot els països més pobres. La guerra ucraïna s'afegeix a la trentena de guerres i conflictes oberts que hi ha actualment al món. La humanitat i el planeta no poden acceptar que les disputes es resolguin mitjançant el recurs de les armes, les bombes i les matances. És un camí sense retorn que deixa els països pitjor de com els ha trobat. La guerra és una derrota de la humanitat, és una vergonya. Per convidar més a la reflexió, en el document es diu que la societat civil de Catalunya ha madurat una llarga tradició pacifista i en el passat ha organitzat grans manifestacions per la pau. Les entitats aplegades al voltant de la Crida Catalunya per la Pau volem fer sentir la nostra veu en solidaritat amb el poble ucraïnès i amb les víctimes de totes les guerres, i en especial els col·lectius més desprotegits, com les dones, els infants o la classe treballadora en general, a la qual s'està precaritzant encara més en nom de la guerra. Demanem un alto al foc i la creació d'una taula de negociació per salvar vides i per aturar la devastació d'Ucraïna. Així mateix, demanem la prohibició de totes les armes nuclears. En la part més propositiva d'aquesta crida, aquestes entitats reclamen que la guerra a Ucraïna s'ha d'aturar immediatament. Prou patiment, prou morts, prou destrucció. La pau és el futur. Les institucions del nostre país, els estats membres de la Unió Europea, conjuntament amb les Nacions Unides, han de tenir un paper més actiu i han d'assumir la responsabilitat d'impulsar unes negociacions, aturar l'escalada militar i aconseguir un alto al foc immediat. És urgent treballar per una solució política del conflicte i, mentrestant, assegurar l'acollida i l'ajut humanitari a les persones refugiades. S'han de posar tots els recursos i mitjans de la diplomàcia per fer prevaldre el respecte al dret internacional i reunir els representants de tots els governs implicats perquè sigui possible trobar una pau justa. Cal retornar, diuen, al model de seguretat compartida i comprometre tots els estats a eliminar les armes nuclears, reduir la despesa militar a favor d'inversions per lluitar contra la pobresa, per finançar la transició ecològica i el treball digne. Demanem que les nostres institucions assumeixin aquesta agenda de pau i treballin en tots els fòrums europeus i internacionals pel seu acompliment. Aquest manifest i la concentració d'ahir al vespre m'ha fet pensar que nosaltres, dimecres passat, celebràvem també el dimecres de cendra. I això de la cendra ja no és un signe o un ritus o un element de l'Antic Testament o del temps de Jesús. La cendra és una realitat ben actual. Pensem, per exemple, en les cendres que hi ha als carrers de tantes poblacions d'Ucraïna. La guerra sempre ho omple tot de foc, de fum i de cendra. Pensem també en tants carrers de Turquia i de Síria i del Kurdistan, l'esfondrament de tants edificis per culpa del terratrèmol ho ha omplert tot de pols i de cendra. En el món d'avui, els nostres caps no són els únics que estan marcats per la cendra. La cendra al cap és una humiliació i per nosaltres ha estat una humiliació que volem compartir amb tots aquells que sí que estan marcats per la cendra. Ells sí que tenen el cap ple de cendra. Alguns diuen que un terratrèmol és un desastre natural. Desastre i natural, perdoneu-me, no poden anar junts. Són paraules que es contradiuen. Mai pot ser natural un desastre. El que hi ha és un desastre polític i social que és gravíssim. Per això hi ha pols, per això hi ha cendra, per això hi ha dolor, per això hi ha gana i per això hi ha patiment. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Dimecres passat, amb el ritu de la imposició de la cendra, iniciàvem el temps de Quaresma. Aquest temps litúrgic és un itinerari de 40 dies en què podem experimentar de manera especial que Déu ens estima. Ell sempre ens està buscant i no deixa de fer-ho fins que ens troba. Tant de bo que aquests dies escoltem la veu de Déu que ens demana: convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor. Aquesta Quaresma us voldria convidar a reflexionar sobre tres verbs que ens poden acompanyar durant aquest camí que ens condueix a la Pasqua. Aquests verbs són tornar, mirar i estimar. Tornar a l'Antic Testament. Quan es parla de la conversió, s'acostuma a utilitzar una paraula hebrea que significa tornar. Aquest verb el trobem en un preciós text del segon capítol del llibre del profeta Osees. Osees explica que Déu estima el seu poble apassionadament. Aquest amor, però, no és correspost. Tot i això, Déu mai perd l'esperança que algun dia el seu poble tornarà a ell. Per això el convida a tornar a la fe que va viure al desert durant el temps de l'Èxode d'Egipte. També a nosaltres ens pot passar el mateix amb Déu. Ell ens estima de tot cor, però no sempre li corresponem. Déu ens convida a tornar a ell per oferir-nos el seu amor i compartir amb nosaltres la seva alegria. Déu no es cansa mai de perdonar-nos. Segon verb, mirar. Déu ens convida a mirar com mirava Jesús. Només així veiem cada ésser humà, especialment aquell que és més vulnerable, com un regal per a la nostra vida. El profeta Samuel diu que l'home veu només el que està davant dels seus ulls i que, en canvi, el Senyor mira el cor. Així ens contempla Jesús. La seva mirada sempre va més enllà de les aparences. Ell ens veu com fràgils atuells de fang que a través de les seves esquerdes deixen veure l'amor de Déu. El tercer verb, estimar. Aquests dies de Quaresma podem pregar i demanar a Déu que purifiqui el nostre cor perquè puguem estimar els altres com ho feia Jesús. L'apòstol Pau ens ho diu amb aquestes belles paraules: tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesús. Els evangelistes recullen en moltes ocasions l'amor incondicional de Jesús pels seus deixebles. Ell ens estima fidelment malgrat els seus caràcters, els seus errors, les seves impaciències, els seus dubtes, el seu abandó i fins i tot la seva traïció. Benvolguts germans i germanes, la Quaresma és un temps privilegiat per pregar amb més intensitat, per estar més atents a la paraula de Déu, per fer dejuni de tot allò que ens separa de Déu i per dedicar temps i diners als nostres germans més necessitats. Sortim de nosaltres mateixos per anar a buscar aquell que ens necessiti. Demanem a Maria que ens guiï en aquest camí quaresmal, que ella ens animi a conèixer i a estimar cada dia més Jesucrist, mort i ressuscitat.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.